Radio Astel.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Radio Astel els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dissabtes i diumenges, de 13 a 14 hores, aquí a Ràdio Estel...
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril, no pasaste de caimán. Hasta luego, cocodril.
Ràdio Estel, escoltant, sentiràs.
Camins. Dissabte, dia de passejada, de calma, de la missa des de la Basílica de la Mercè, de l'Escola de Pares amb Olga Vallejo, de Trotamundos amb el gran Miquel Mercadal, dia de migdiada, de sopar alguna cosa una mica diferent, però abans de sopar, la Macedònia. Bona vesprada d'aquest dissabte 21 de gener del 2023. Sigueu benvinguts a la ràdio nocturna de la casa en versió cap de setmana. Els dissabtes encara us donem la llauna. Aquesta vegada en llaunats. Té molt sentit tot plegat. Començarem aquest programa amb contingut exclusiu, nova entrega de T'espero lluny d'aquí, amb la Mònica Padrol, experta en viatges i ama i senyora de l'agència de viatges RT Cultural, que ens parlarà de tot el que té previst en les properes setmanes, especialment en el mes de març. Sortides sempre interessants per si us animeu a participar i a viatjar, que sempre és molt recomanable. Seguirem amb una de les sessions de microcontes que ens ha regalat Alberto Gómez, autor del llibre Por un momento, que dimecres passat ens visitava i portava endavant aquesta secció plena de sensibilitat sobre tremolors i peques. Ai. I rematarem el programa recuperant la primera visita, la estrena de la secció de Santi Jiménez. Santi Jiménez, sí, Santi Jiménez al Camins, que té delicte, la seva secció sobre crims cutres, meravellós, diferent, divertit, intens, molt intens. Santi Jiménez, ni més ni menys, tornarà a sonar a Ràdio Estel en aquest programa enllaunant de Camins. Des d'ara i fins les 9, la ràdio es torna Tutti Frutti, la raga de colònies, la caravana del Trias que busca la neu, el Pol fent crossfit i la banda de Camins us fem ràdio. Que comiencen los juegos.
Amb Rafa Sanahuja, Camins.
Camins, la Macedònia enllaunada. Us acompanyem en la vesprada del dissabte també. Venim de la Basílica de la Mercè i rebem en aquest moment, en aquest estudi, aquí a Ràdio Estel, llaunada, però en directe, tot i que sigui una contradicció, a una persona que té molt a veure, íntimament lligada, alma mater, una mica de la Basílica de la Mercè i experta en viatges, Mònica Padrol. Bona vesprada.
Bona vesprada, bona tarda.
Ja feia temps, que no... Entre festes,
viatges, vacances teves, meves... vacances, fem poques vacances, treballem molt.
T'hem trobat a faltar. La Mònica Padrol és experta en viatges, és la directora de l'agència de viatges RT Cultural, molt vinculada a les parròquies.
Molt vinculades a totes les parròquies de Catalunya.
A mi m'interessa molt aquest concepte, sí. És viatge... amb una vessant espiritual gairebé sempre,
Turisme religiós.
Turisme religiós.
Pelegrinatges i rutes bíbliques. Un dia podem parlar en calma de la diferència que hi ha entre un pelegrinatge i una ruta bíblica.
Ah, sí.
Perquè la diferència és important, però a la vegada sutil. Llavors, si vols, parlem una miqueta d'això.
Ho deixem penjant,
clar,
en l'aire, deixem ahir el peixet. Diferència entre ruta bíblica i pelegrinatge. Doncs molt bé, Mònica Padrol, abans que res, les persones que escolten aquest espai estiguin interessades en tot el que ens explicaràs,
sí.
Si us plau, tenim una pàgina web RT Cultural.
Tenim una pàgina web RT Cultural, que és www.rtcultural.com. RT minúscules, tot junt, rtcultural.com.
I RT són les dues lletres,
Són les dues lletres,
La lletra R, la T.
R de Roma, cultural. La de Travel, rtcultural.com. I si entren a aquesta web, pues, tots els viatges que parlarem al llarg d'aquests espais es tenen en tots els detalls, itineraris, preus, de tot.
Perfecte.
I després el nostre telèfon,
el
de l'oficina de RT Cultural, que és 93 122 67 00.
Repeteixo, que dic.
Sí, 93 122 67 00.
Per tant, viatges amb aquesta vessant espiritual, pelegrinatges i rutes bíbliques, de la mà de RT Cultural i de Mònica Padrol i del seu uns experts, perquè teniu tot un reguitzell de guies
clar
experts.
Clar que sí. Si et portes bé un dia d'aquests, et portaré al Jaume Saladrigas.
Jo?
Te'n recordes que fèiem uns programes magnífics amb ell?
I ara
que és una temporada una miqueta més baixa de viatges, que està més per Barcelona, doncs pues el portarem.
Serà benvingudíssim, perquè Jaume Saladrigas és una eminència.
I tant que sí.
Sobretot a Japó, si no recordo malament.
Japó, Noruega, Canadà, ell serà el guia del gran nostre viatge a Austràlia. Llavors, el portaré un dia i pots parlar amb ell d'Austràlia.
Perfecte. Doncs,
i avui m'agradaria recordar una miqueta les sortides que tenim per aquest mes de març.
Vinga, per on comencem? Doncs
pues mira, molt variades. Tenim, per ordre, comencem per ordre de data. Perquè vegin que som ordenats.
Són persones endreçades.
Del 13 al 20 de març, Terra Santa, la Basílica Mare de Déu de la Mercè, que ja sabeu que varen viatjar el mes de desembre. Es va quedar molta gent fora del viatge.
Això, perdona, mola molt, que hagueu de repetir
viatge.
I tant que sí.
Ara la veritat és que el grup que sortirà serà un grup petit. Estarà alrededor de les 20-22 persones, però que també té la seva avantatge.
Evidentment, perquè tot és més íntim, podríem dir, i més fàcil.
Clar que sí.
Per tant, 13 al 20 de març.
13 al 20 de març tenen el programa amb les condicions, amb els preus, amb tot, a la web de RT Cultural. Però si no voleu viatjar tan lluny, però sí que voleu fer un pelegrinatge, un pelegrinatge molt, molt, molt espiritual i magnífic, del 24 al 26 de març, un clàssic, el Santuari de la Mare de Déu de Fàtima, de la mà de l'Església de Montalegre de Barcelona.
Molt bé, la parròquia Montalegre de Barcelona.
De Barcelona, I després ja aquest viatge sí que, el proper que parlarem, no és un pelegrinatge, però sí que és una ruta cultural i també una ruta bíblica, del 22 al 29 de març viatgem a la Mesopotàmia turca, que hem parlat a vegades tu i jo d'aquest viatge. Ara podem dir ja que la sortida està totalment garantida. Tenim ja prop de 30 persones i anirem a navegar entre el Tigris i l'Eufrates.
Hem parlat en aquest espai, però pots refrescar-me? Perquè, evidentment, dels tres viatges que teniu plantejats i en marxa per anar planejant per al mes de març, clar, Terra Santa és un superclàssic, tot i que és un viatge llarg, és a dir, està més lluny, evidentment, més lluny d'aquí. Doncs aquest una mica el tenim tots al cap. El podem refrescar també i el refrescarem.
Sí.
Fàtima,
evidentment,
Portugal...
Està claríssim,
etcètera. Però clar, Mesopotàmia turca...
És una zona de Turquia molt desconeguda, molt exòtica, molt autèntica. És exòtica, evidentment, però sobretot és autèntica. Està situada just a l'est de Turquia, ja a la part quasi molt, molt a prop de Síria. No hi ha cap tipus de perill. Nosaltres
és important.
Ja molts anys viatjant a aquesta zona.
Seguretat
absolutament garantida. I inclús ja fa molts anys que varen fer aquest viatge. Sempre és un èxit, sobretot per la profunditat de lo que podem contemplar ja també des del punt de vista espiritual, perquè ens trobem a l'església siríaca. Arqueologia, natura, una arquitectura increïble que sembla que estem passejant per l'Imperi Otomà, a ciutats com Mardin, com Gaziantep, a un gran museu de mosaics, i sobretot aquest toc d'espiritualitat que consisteix en visitar aquestes esglésies siríaques, i els que vulguin, no obliguem a ningú, però els que vulguin del grup podem pregar al Pare Nostre amb l'idioma arameu, que és una petita part del món, aquesta part de Turquia, Mesopotàmia, i a l'altre costat de la frontera a Síria, que encara hi ha esglésies pues, que celebren la seva litúrgia amb arameu. I això realment
increïble.
És un regal
Recordem
increïble.
Que l'arameu és l'idioma natiu de Jesucrist.
Exactament.
De la manera en què parlava Jesucrist, el podem tenir una mica al cap per la pel·lícula La passió de Crist de Mel Gibson, que està filmada en arameu, és un idioma mort, no és un idioma que actualment no s'utilitza, però que...
viu en la pregària d'aquestes terres.
Efectivament.
I és
un idioma, a més, molt melós. És com molt dolç.
La veritat és que és molt impressionant. O sigui, aquest moment de poder pregar les mateixes paraules de Jesús en el seu idioma,
increïble.
Realment és increïble. I què et puc explicar de navegar, de navegar per el riu Tigris, navegar per el riu Eufrates, que tots els que tenim ja uns quants anys pues, ens hem estudiat, no?, quan estudiàvem en geografia, a la EGB. Tu te'n recordes de la EGB, No dissimules, que tu has fet la EGB com jo.
Jo me'n recordo i amb molt orgull puc afirmar que jo sóc de la EGB.
Clar que sí. I ens ensenyaven moltes coses interessants que ara... ara ensenyen coses també que a lo millor nosaltres no sabíem, però altres coses interessants, pues no. I nosaltres sí que es van ensenyar el Tigris, l'Eufrates, aquesta terra entre dos rius, no?, i la Mesopotàmia turca realment és un...
Com plantegeu aquest moment fluvial?
Pues mira, molt senzill, com sempre, d'una manera pràctica, els vaixells són uns vaixells pues, que caben uns 40-50 persones, sempre privat per nosaltres, són vaixells totalment segurs, i a més pensa que és una zona molt poc turística, per tant compartim aquest passeig amb gent del país, que també té, tenen les ganes, no? La il·lusió de navegar per aquests rius.
Això és molt interessant.
I és un moment molt interessant de compartir amb la gent d'allà. Hi ha molt turisme local.
És molt autèntic. És molt
absolutament,
autèntic.
Absolutament. Però una cosa bona que té aquest territori, sí, és molt desconegut, és molt llunyà dintre de Turquia, però els hotels són magnífics. Saps per què? Ah. Perquè és perquè tu em pots dir, home, Mònica, m'estàs dient que no hi ha turisme, que és turisme local, i com és que aneu al Hilton, al tal...
Sembla una mica contradictori,
clar,
sí, però...
És el principi, aquest territori és el principi de la ruta de la seda.
Ah.
I la ruta de la seda, exactament ara, igual que fa segles, sí, és una ruta de comerç, de negoci, i aquests hotels pues, tenen totes les instal·lacions necessàries per congressos, per homes de negocis, per tant, tenim uns hotels magnífics en una zona que realment, afortunadament per nosaltres, encara no hi ha molt de turisme.
Parla'm una mica... Bueno, hem repassat, jo crec que és el més exòtic dels tres viatges, i a més sí, té aquest punt de la pregària en arameu i el punt de que no és una zona massificada de manera turística, i per tant, és com fer un viatge al més autèntic, no?, d'aquella zona, de la Mesopotàmia turca, però parla'm també, fes-me una pinzellada, si us plau, que m'interessa el que fareu a Portugal, també.
A Portugal, a Fàtima. Doncs pues mira, és un cap de setmana del 24 al 26 de març, cau un cap de setmana, precisament perquè sigui un viatge, un pelegrinatge que es pugui incorporar tothom, que vulgui fer aquest record, dic record perquè la majoria de nosaltres pues, hem visitat ja Fàtima,
bueno,
però
tu...
els que no, és un viatge imprescindible.
Clar.
No un viatge, una experiència espiritual imprescindible
és que en
de trobar-nos a la Mare de Déu.
Descobrir-lo o redescobrir-lo.
Exactament, exactament. I, a més, en aquesta època del mes de març, que encara no hi ha una gran aglomeració de peregrins, que estaran super tranquils i de la mà de l'església de Montalegre de Barcelona.
Saps qui us acompanyarà? Encara no ho tens clar?
Encara no està clar, segurament serà el rector de l'església de Montalegre,
perfecte,
segurament, que és una església pues, de l'obra, de l'Opus Dei,
sí,
o sigui que serà un viatge molt espiritual, un pelegrinatge imprescindible per al que no hagi visitat encara el santuari de Fàtima.
I el primer, cronològicament en març, del 13 al 20, Terra Santa, Fermín s'apunta?
Fermín, en aquesta ocasió, no pot viatjar.
Però m'estranya, perquè el tens segrestat moltes vegades.
Exactament. Bueno, es deixa segrestar, perquè ell sap la importància de poder acompanyar pelegrinatges, perquè realment la gent pues, li dona després un valor a la seva vida espiritual important.
Sí, 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 sí.
Però tindran un acompanyant de luxe, un mossèn acompanyant de luxe, que és el padre José Ignacio Martínez, delegat de les pelegrinatges del bisbat d'Osca.
Home.
Que també és un dels mossèns pues, de tota la vida, molt amics nostres, de RT Cultural, i un gran expert a Terra Santa, que inclús té el títol de guia de Terra Santa. O sigui que grup reduït, aquest mossèn que els acompanya, l'ha reunit, naturalment, com sempre, allà al peu del canyó a Terra Santa.
Fantàstic.
O sigui, per al que vulgui un Terra Santa tranquil, sense aglomeracions, aquest és el seu viatge, del 13 al 20 de març.
Doncs Mònica Pedrol fa molt bona pinta.
I tant que sí, i més
fa
coses que
pinta.
Tinc preparades i guardades, no, però poc a poc, perquè si no...
I amb bona lletra.
Exactament.
Que és com feu les coses, també,
clar,
a RT Cultural.
Ho intentem.
Recordem, www.rtcultural.com. Ahir trobareu tota la informació que ens ha dit també la Mònica Pedrol, i podem recordar també el telèfon de contacte, us rebran i atendran de manera excel·lent, com és la marca de la casa, a les oficines de RT Cultural. Podeu trucar per demanar informació al 93 122 6700, us repeteixo, 93 122 6700, i la Mònica Pedrol i el seu equip us atendran de manera
clar
excel·lent.
Clar que sí, de dilluns a divendres, de 9:30 del matí fins a les 5 de la tarda, a la vostra disposició.
Efectivament. Mònica, mil gràcies.
Ens trobem d'aquí a 15 dies.
15 dies,
clar que sí. Que passeu un molt bon cap de setmana, el que queda el cap de setmana, molt bon diumenge.
Igualment. I nosaltres aquí al Camins cap de setmana, que encara ens queden continguts recuperats de lo millor que hem viscut en aquests darrers 5 dies.
Camins.
Amb Rafa Sanahuja.
I altres persones que expliquen coses.
Prada, m'agrada molt aquesta sintonia. Ha de sonar una mica més aquí al Camins, perquè m'agrada. Pots prendre bona nota Paula Moreno i Ferran Caldevila, que són al final els que ens fan la selecció musical de tot plegat. Alberto Gómez, bona vesprada.
Bona vesprada.
Com estàs?
Molt bé.
Jo encantat. Vens animat?
Sí.
Vens animat? Hem fet una prèvia abans amb els continguts. Ja he dit una mica de què aniria...
Alguna cosa m'han explicat. O m'han avançat.
T'ho han explicat, ho han avançat. Perquè avui, bueno, ja sabeu que aquesta és una secció en què Alberto Gómez, periodista, col·laborador en diferents mitjans, també aquí a aquesta casa amb molta generositat, doncs ens porta aquest, aquesta variant de la literatura, que són els microrelats o microcontes. Ell té un llibre publicat a libros.com que es diu Por un momento, uh-huh. i ens el va desgranant. No només, o sigui, el llibre està ahí. El busqueu-lo, us agradarà. Que sàpigues que jo tinc gent que ja s'ha interessat, on el trobo tal, molt fàcil, he passat els llaços i has venut,
gràcies.
Has venut, gràcies a aquest programa, perquè la gent m'ho ha demanat. Però a banda d'aquesta selecció que ell ha fet, dels seus microcontes propis, etc, és una excusa al final per parlar, jo crec, per això m'agrada tant aquesta secció, de les coses petites de la vida que al final són les que li donen el sentit més ple. No? Perquè jo sempre dic el mateix, nunca és el què, ni el quan, ni el com. Sempre és una mica amb qui. Uh-huh. Qui està darrere d'aquell moment? Qui et sedueix? Qui et ve de gust? Qui t'acompanya? I també l'entorn, per ajudar, evidentment, aquell moment sigui uh-huh. màgic. Però moltes vegades, reescoltant aquest espai, que vaig fer aquest exercici una mica per comprovar com sona, que això també és interessant, doncs dic, és que parlem d'això, de les petites coses de la vida. I avui... És que, clar, el tema, a veure com l'enfoquem.
Jo, de fet, per introduir-ho, anava a afegir una frase.
Endavant.
Tu deies amb qui, no? Jo t'anava a dir, qui et fa tremolar?
Exactament, perquè... Exactament, què raó. Perquè el tema avui és tremolors, uh-huh. sensacions, uh-huh. sensacions fortes, pell de gallina, i, bueno, aquell moment... que el que sents és tan potent que el teu cos ho reflecteix d'alguna manera, ho sent. Mm-hmm. Estàs sentint. I, bueno, és una cosa sentimental, però també és física a la vegada.
Que, de fet, no, jo diria que no és patir, precisament, ni disfrutar, tampoc.
No, és...
Sinó sentir el cos, no?, com que, o el cor que batega, no?
Un cor que batega, una tensió... I aquí es poden donar diferents...
I que dura instants, eh?
Sí,
poc,
sí, és un segon. És un... Si et dura molt, ahí sí que podries tenir algun perill de rebentar.
I ja no seria un microcuento.
No, clar. Bueno, avui he fet un microcuento per començar i m'han dit que era massa llarg. Dic, bueno, pues ja afinaré una mica més en la durada. Per tant, tens algun primer microconte per il·lustrar?
Ja saps que porto... Sí.
Perfectament. Doncs tenim, en aquest cas, hem buscat una selecció musical una mica diferent, perquè, clar, si ja normalment ets una persona seductora al micròfon i intens, doncs avui que vens amb aquesta intenció ja, dic, calla, Ferran, buscarem una cosa que estigui al cas. Per tant, Alberto Gómez, microconte, tremolors, sensacions, pell de gallina, que soni. Deixa'm que estu seguit.
Unos pocos segundos, unos cuantos acordes, suficientes para que se le erizase la piel, para que una lágrima resbalase lentamente sobre su cara. No, no la había olvidado.
Alberto Gómez.
Ni queriendo, ¿eh? Así...
Exactament. És que ha encaixat perfectament música, contingut, lectura, etc. Mira, m'agrada aquesta idea, perquè sí que és cert que de vegades tenim persones associades...
Totalment.
...a cançons.
Mm-hmm. Sí. I que només amb no? un parell d'acords, sí. una frase o dues frases d'aquesta cançó... Fins i tot ni tan sol que soni ja la lletra.
No.
No cal que...
És el... Ja les primeres notes. I és perillós, eh? Té un cert perill, perquè, clar, una cançó et pot atrapar i et pot arribar en circumstàncies molt diverses. Uh-huh. Jo recordo algun moment d'anar conduint tranquil·lament per la ciutat, i de sobte, pam, a la ràdio o a la llista de reproducció de Spotify, o el que sigui, doncs, pam, una cançó que dius... m'acaba de paralitzar interiorment.
Uh-huh. Tinc un amic que em va explicar fa uns mesos que en determinades cançons evidentment li porten records, però amb molta tristesa. I que ell intenta cantar aquestes cançons per recordar amb un somriure a aquella persona, que ja no està, i no arriba al final.
Mira, doncs, em ve, ara m'has vingut, a, ho explicaré, em ve un record a la memòria important, que és el següent. Jo vaig estar a un concert a Castelló de Silvio Rodríguez, el cantautor cubà Silvio Rodríguez, i la gent, a part de tot el repertori que ella anava fent, li demanava cançons, que és una cosa que ell feia molt als concerts, no? Li feien un crit, doncs, Ojalá, o La gota de Rocío, i ella agafava i la cantava. I li van demanar una cançó que es, deia, que es diu Tu fantasma. Tu fantasma. És una cançó molt particular, amb una cadència molt particular, i va dir, no, aquesta no la puc cantar perquè em desgarra per dins, i ja no la canto mai. O sigui que, veritablement, hi ha associacions tan grans que és com reviure lo bo i lo dolent.
Sí, sí, és obrir una caixa que quasi de vegades està millor tancada, no?
Sí, existeix, eh? Saps que està allà, però millor no l'obrim, millor no l'obrim. Algun altre microconte, Alberto, va.
Som-hi. Al resguardarnos todos de la lluvia, bajo el techo de aquel portal, ninguno de nuestros amigos se dio cuenta. Nadie reparó de lo apretados que estábamos en aquel roce de nuestras manos.
Lo apretados que estábamos, ¿eh?
I em diré que és una versió, per dir-ho d'una manera, d'una història real.
Bueno, no te manaré les circumstàncies. Però sí que és cert que... És que em fas bueno, sentir i recordar, Alberto, que aquesta secció s'està convertint gairebé en el moment més íntim. Estic aquí...
Haurem de fer les fosques.
No, no, perquè... A les fosques completament no, però una ho deia la redacció aquesta tarda, jo una mica d'encens, saps? Unes veles i una mica d'encens, amb Alberto m'encaixaria. Però sí que és cert que de vegades... Tenim aquest contacte físic casual, que no està buscat, eh? Contacte físic casual. La Paula Moreno està baixant les finestres en aquest moment. Contacte físic casual que és una mica més que casual. O sigui, és casual, però el que tu sents... Perquè hi ha dos tipus de contacte físic casual. El que dius, ai, m'aparto ràpidament perquè no em ve de gust, perquè aquí, aquesta persona no em desperta res. I el que és casual, però dius, mira, em quedaria... Em quedaria una estona.
A un bar, a un ascensor...
Un ascensor.
A un autobús, al metro, no? Allò de la parada, no? Que sempre alguna vegada hem comentat, no? Es baixarà en aquesta parada? Es baixarà la meva?
Al metro poden haver molts contactes desagradables i de tant en tant algun agradable. Alberto Gómez, hem de recollir, llastimosament, perquè arribem ja gairebé a les 9 de la nit, però a mi gràcies un cop més per la teva visita, per regalar-nos aquesta sensibilitat. Recordem, libros.com, podeu trobar per un moment el llibre de microcontes i microrelats d'Alberto Gómez, que regala aquesta sensibilitat i totes aquestes històries que al nostre cap doncs es poden fer sentir moltes coses, Alberto. Gràcies.
I es queden.
I es queden. Gràcies.
Camins, el magazín de la vesprada a Ràdio Estel. Té delicte, amb Santi Jiménez.
Esto es una tracomena, ya no ocurrirá jamás.
Quedava oberta la possibilitat, sí. I s'ha donat la possibilitat. Home, Santi Jiménez,
amb la pasta que m'heu posat a sobre la taula.
Jo vaig dir...
Esto no, sí
jo,
que és un atraco, nena.
Jo, expliquem a l'audiència com va ser. Jo et vaig posar un xec en blanc i et va dir, posa tu la xifra, i la vas posar,
jo
i vaig dir...
Jo vaig donar un paperet, com a les pel·lícules, i et vaig posar una xifra...
Del
un
revés.
Un paper del revés, tu vas mirar i vas dir...
Acepto. Venga. Te lo doblo.
Però pensava que sortiries més barat. Tu estàs segur? Mira que ho podem deixar aquí, ja hi pots tornar a trucar al Joanjo i parlar del Barça,
jo estic, no, el Joanjo ja ha tingut el seu espai. Jo estic molt segur, però vull dir-te diverses coses abans d'arrencar. El primer de tot és que quan aquest programa encara estava en Volkers, la temporada passada, Santi, i moltes vegades el nostre productor, Ferran Caldevila, de cos present a la Peixera, em deia, ojo con las expectativas.
Sí.
Això és molt perillós.
Per ser productor és molt savi.
És molt savi. I jo, a mi m'ha calat...
No hauria de ser productor, hauria d'estar aquí.
Hauríem d'intercanviar... Bueno, bueno, vale, perfecte. Llavors, t'he de dir que en aquest moment el de Santi Jiménez a Radio Estel ha aixecat en molts companys de la casa moltes expectatives.
Ah, va, si
es bueno,
no jo soc un especialista en defraudar expectatives.
Perfecte. Doncs,
no em ve d'aquí.
A veure què va. D'altra banda, no sé si saps que jo tinc tres fills.
No, no ho sabia, felicitat.
Doncs tinc tres fills, molt content i molt pagat. I gairebé diria que tinc mig adoptada la Paula Moreno, la nostra tècnica. Podríem comptar quatre fills, tranquil·líssimament. Molt i estaria bé, estaria bé que no ens fessin fora de la ràdio. No, és clar, coneixent-te, sembla que hi ha un punt important aquí. Perquè diguem que tu tens un humor de vegades, Santi, una mica pujadet de to.
Sí, sí, sí.
Com ho veus? Creus que podrà ser que
aguantarem? Que si puc aconseguir que us fotin fora?
No, 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 que no ens fotin fora.
No, no, jo puc aconseguir que us fotin fora? Mira, que som ahí 38. Si m'hi poso, jo crec que a tres quarts esteu acomiadats tots. Però no ho passarà, no ho passarà. Val,
doncs
no
aquest passarà. És el punt. Vinga, doncs, i t'agraïm moltíssim, sobretot per la, pels nostres fills.
Arranque... Home, no, no, per vosaltres.
I per fills, nosaltres...
Ja s'espavilaran, home.
Sí, s'han d'anar...
Som com els gossos.
Paula, t'has d'anar espavilant. Sí, sí, han de sortir.
Ja, ja està espavilada.
Bueno, ara us explico què fa aquí Santi Jiménez, però us explico el que no fa. Tot ser subdirector de l'AS no parlarà de futbol.
No, perquè ja heu posat el...
Hem posat el Jojo Pallàs,
que és el bo.
Sap molt. Però deixa'm fer-te una pregunta sense parlar de futbol. Ahir diumenge, des de les 8 fins a les 10, més o menys, vas tenir sensacions de ser plaer i felicitat?
És que quan estic treballant és més complicat. Però diguem-ne, microorgasme ho puc dir, si no?
Home, sí. Sí,
doncs vaig tenir microorgasmes.
Perfecte.
Microorgasmes.
Tres o més?
Algun més, algun més.
Algun rondo, eh?
Sí, perquè feia molt que no me'n recordava dels microorgasmes ni dels orgasmes
en
general.
I vas dir, doncs mira, ho explotem, això. Va, Santi Jiménez, repassem els dilluns, repassarem a partir d'ara, si tot va bé, cada 15 dies crims, eh? Direu, això ja ho fa el Trias, és un altre programa.
Ho ha fet tothom, això, però no d'aquesta manera.
Clar, perquè tu parlaràs de crims de primera, de tercera divisió regional.
Tercera és dir-ho bastant elevat, eh?
Tercera és elevat per tu. És de barri? És més de barri?
No, jo parlaré de coses molt, molt, molt cutres, perquè a mi això de la crònica negra...
Sí.
M'ha agradat sempre, però per l'Espanya profunda, no? És allò... I és una cosa que és bastant més, més lamentable. O sigui, no, aquí no hi haurà qüestions aquestes de... De tipus... és això d'assassinats, ni sang, no. Ni violacions, ni grans atracaments. Anirem al menudeo.
El menudeo?
El menudeo.
El menudeo.
El menudeo.
El concepte és el menudeo.
El concepte és el menudeo. El kinky de barri, el cutre, tot això.
És
no?
Que el concepte cutre crec que està
sí,
molt...
Sí, és
molt
un país bastant cutre en qüestions criminals. Mm. Per això... El nom de la secció... Que això...
Té delicte.
Té delicte. Té delicte que jo sigui aquí. Té delicte. I quan tu veus allò, és el que pensaries. Hòstia, això té delicte. És que té delicte. Però diguem-ne que a mi em van ensenyar que el crim s'ha de combatre, però el delinqüent se l'ha de compadeixer.
Aquesta frase és molt sàvia, Santi.
Sí, sí, allò de dir... I aquesta gent... parlarem cada 15 dies d'una sèrie de... De mangutes, de...
Mangutes.
Mangutes, quinquis, xorissos... d'aquests que donen gairebé ganes d'abraçar-los i dir-los, xaval, home, no, tu no has nascut pel crim.
Passes a la tendresa, directament.
Clar, al
nivell
tendresa. Sí, fins i tot tenen un punt de vergonyeta aliena. O sigui, no... Tenen malignitat, però està tan mal fet que sembla... És molt Berlanguià, tot.
Vale.
Vinga, va, comencem amb el primer.
Tira't una selfie del crim, que saber que ese cuerpo es mí.
A ver, aquesta hora entra bé, aquesta musiqueta. ¿Eh?
Buah, a mi no és que més m'agradi, però bueno, és la que he trobat amb selfie. Perquè parlarem de les selfies. Les selfies, clar, tothom ho sabrà. Imagino que aquí la gent que ens escolta té menys de 90 anys i saben què és una selfie. És allò que agafes el telèfon mòbil...
Optimista, això,
I et fas una autofoto, sí. És com s'hauria de dir.
Sí.
Una
sí.
Autofoto.
Autofoto.
Que a mi em sembla un costum espantós, que gràcies a Déu, quan jo era jove, no existien els telèfons mòbils i quan sortia de nit no podia... deixar palesa la...
No quedaven registres gràfics.
No quedava registres. Lo que passa en el bar, sé que en el bar, que és com ho acadeu Simeone, no? Lo que passa en la canxa, sé que a la canxa.
I en Las Vegas.
I en Las Vegas també. Veus? Mireu, mira, a veure, aleshores, això de les selfies, pues, que ja considero que és un costum bastant espantós.
Sí.
Però, bueno, ja hem d'aprendre a conviure amb ell. I, sobretot, si ets un criminal i un lladre, això de fer-te selfies et pot portar per mal borràs. Mira, parlarem d'un cas que va passar al març del 2015, fa 4 dies.
Sí.
I és un desastre que havia de passar, perquè ja tenim clar que, com hem deien, ja gent que fent selfies pren mal. Uh-huh. Mira, per exemple, estadístiques reals, eh?
Ah,
un dels llocs, si viatgeu per Espanya, amics, oients, un dels llocs més perillosos on podeu anar és a Sevilla.
Sí.
Dieu, la calota, no? Els selfies a la calle Betis. La calle Betis, si heu estat a Sevilla, i si no, ja us ho explico jo, que he viatjat molt, és la que està, que dona el barri de Triana, que dona al Guadalquivir. Vale. I que té les millors vistes a la Torre de l'Oro, que està a l'altra banda del Guadalquivir.
Perfecte.
Guadalquivir, pels de l'ESO, és el riu que passa per Sevilla.
Vale.
És un riu és un corrent d'aigua, que va al mar. Vale.
Pas de l'ESO, eh?
Vale, sí, sí. La gent així no, sabran moltes coses en anglès, però River, goes to the sea. Vale, molt bé. Aleshores, el millor lloc per fer-se un selfie i fer una foto a la Torre de l'Oro és...
Sí?
Hi ha un murete, hi ha un...
Un murete.
Un murete, sí, com una petita tàpia de l'alçada d'aquesta taula, que deu ser metre...
Sí, un metre 10, un metre 20.
Exacte. Sí. I la gent es posa i es fa la foto. Què passa? Que a sota hi ha 8 metres de caiguda a aleshores la gent comença a fer l'idiota, perquè s'ha de ser idiota. Abans, per això van inventar els japonesos aquells que venien els pals aquests per fer-te el
selfie. Sí, home, sí, el pal de selfie.
Aleshores, cada any els serveis d'emergències de l'Ajuntament de Sevilla han d'anar a recollir a 3 o 4 persones a l'any que s'han desllumat fent-se un selfie a la Torre de l'Oro.
Ja passen per allà per si de cas hi ha caigut algú.
Estan pensant a l'Ajuntament de Sevilla posar colxonetes abans, ja, perquè la gent és idiota.
Estava pensant, Santi Jiménez, que al cafè que ens van prendre per parlar una mica d'aquesta secció, jo et vaig demanar que ens féssim un selfie i ja vaig detectar que em vas pensar que era una imbecilitat.
No, però va, no se'm va notar massa. També t'ho dic que...
Però ho vas pensar, eh?
Però no... Sí, una mica sí. Però...
Per cert, que no era per mi, era per la Mercè Rà, que sí, ja dic jo, que està més contenta amb el teu fitxatge per Radio Estel, doncs, i per camins que jo mateix.
És veritat, que si era per la Mercè jo vaig dir que no hi havia cap problema. De fet, jo no em feia un selfie, a mi em feien una foto.
Clar.
Sí, el problema és teu, no meu.
Exactament. Bueno, escolta, més fets sobre aquest crim cutre. Què va passar?
Anem així que ens estem desviant. A veure, això passa a Almeria. Almeria, on hi ha una banda de quinquis de tercera divisió,
sí,
que és molt coneguda de la policia. Són els típics xavals conflictius que es fiquen en problemes, però que la policia els té totalment controlats. El líder, per dir-ho d'alguna manera, de la banda, també per dir-ho d'alguna manera, és el Rulo.
El Rulo.
El Rulo, que imaginem que es deu dir Raül, que té 28 anys en el moment de la comissió del delicte.
Val.
Juntament, ell té una banda amb els seus companys, que només tenim les inicials, que es diuen MFF, que deu ser Manuel Fernández Fernández, que té 22, i CGP, que deu ser Cuerpo General... No, deu ser, perdó, no és la policia, no. És Carlos García Pérez, que té només 20 anyets.
Val.
Ells tres formen una banda terrible i, bueno, que fan menudeo. Quincades, xurissades de poca munta. I la policia els té bastant controlats.
Sí.
Ells entren, un bon dia, al domicili, entren per la força, d'un veí d'Almeria.
Molt bé.
Anaven vestits, amb l'uniforme oficial del Quinque Cutre,
clar,
passar muntanyes, i atenció al detall, dues pistoles. Torno a repetir perquè el detall no es passi per sobre. Tres quinquis, dos pistoles. Potser el pressupost no els hi donava.
Clar.
Per tres pistoles, cada una pistola. Potser van amb un cronòmetre i es van passant la pistola perquè tothom es senti malot i peligroso.
Jo t'anava a dir, bueno, probablement pots fer la tècnica cronòmetre o qui es queda les pistoles.
A veure, qui les ha aconseguit?
Perquè també segurament seria molt absurd. Segurament el Rulo.
El Rulo portés dos pistoles en plan Buffalo Bill
i, la resta
i els altres allò insultant molt fort. No sé.
Escolta, i per altra banda, no vull deixar passar... Aquest seria una mica l'outfit oficial dels atracadors, no passant muntanyes.
Sí, home, és bàsic. Fins la tonteria aquesta de la Casa de Papel, que s'han posat caretes de...
T'has de posar caretes de...
De Dalí o d'això de...
De Dalí, de sí. Dalí.
Bueno, i l'uniforme de Guantánamo.
Per tant... Ah, sí, calla, és veritat. Per tant, tenim aquests tres atracadors, només amb dos pistoles, el Rulo i companyia,
sí,
que es colen en una casa d'Almeria, sí, violentament. Va, aprofitem els minuts que tenim amb Santi Jiménez. Tenim els atacadors que ja han entrat.
Sí, han entrat a casa del, recordem, veí d'Almeria,
sí.
El Rulo, amb MFF i
CGP.
CGP, Cuerpo General de Policía. Vale, i entren a la casa del veí d'Almeria.
Sí.
Com entren? Aprofiten un moment en el que el veí havia baixat al portal a acompanyar a un amic que estava a casa seva.
Val.
Estava de visita, en el moment aquest ell baixa,
sí.
Obre la porta i entren al Rulo amb, recordem també, tres atracadors, dues pistoles.
Aquest és el tall interessant.
El van encarar una, no sabem si amb dues pistoles, una o quin va ser, o se la van anar passant, i el fan pujar a casa seva i li roben, atenció, perquè li roben,
sí.
3.200 euros.
Bueno.
No sé, jo no sé quin sou, jo no tinc 3.200 euros a casa en metàl·lic. No tinc 3.200
euros. Jo tampoc.
Ni al banc.
No tinc ni 50.
Ni al banc tampoc els tinc, diríem. Vale. Dues PlayStations, cosa que a mi tampoc em podrien robar, perquè mi, no tinc cap PlayStation.
A mi tampoc. Anem bé. Què
I
més?
Li roben el telèfon mòbil.
Aquí sí.
Aquí sí, me'l robaria. Això és una que em faria una gran putada. Bueno, després, que evidentment s'inicien els tràmits habituals en aquests casos.
Sí.
És a dir, denuncia la policia, truca, ve la policia, i la policia, que no és tonta... Això és una cosa que recordarem sempre, amics criminals que ens escolteu. Amics criminals. La policia no és tonta. Ho pot semblar, però no és tonta. Veuen una burilla i diuen, aquí han fumat.
Aquí han fumat.
Aquí han fumat.
Però, veure, però policia... és cert que de vegades ho semblen una mica. Eh?
No, però...
S'ho fan, s'ho fan.
Sempre us acabaran enxampant. La policia no és tonta. La policia sent la declaració, la denúncia del nostre amic d'Almeria, que tenia 3.200 euros en metàl·lic,
dues
PlayStations, que ara veureu per què tenia dues PlayStations, no és que... Aquí és la
no
és clau.
Que, no és que fos un Nachocano que
no,
tirava a dos mans.
La clau del crim està en les dues PlayStations.
Ah, amigo.
Atenció.
Val.
I determina el cos de policia que això era un grupo preparado y perfectamente estructurado.
El Rulo.
El Rulo i els seus col·legues, que són un kinky, que se devien gastar tot en punxar-se porros, són homes preparados y perfectamente estructurados. Sembla que estem parlant de la banda de Ronald Biggs que va atracar el tren de Glasgow. No.
No.
No serà cas.
Tres tios, dos pistoles, un grupo perfectamente estructurado.
Sí. I com arriba la policia a aquesta conclusió? Ah. Doncs perquè descobreixen que la víctima,
sí,
tenia una botiga de reparació d'aparells electrònics.
Oh.
D'aquí que tingués dues PlayStations a casa.
Però escolta, perdona, Santi Jiménez, aquestes botigues donen per tenir 3.200 euros?
És que, a més, era el dia que ella agafava la recaptació setmanal.
Setmanal?
I se l'enduia a casa per ingressar-la el dia següent en el banc.
Val.
Per tant, el grupo del Rulo, el Loro, estava perfectament preparat i estructurat,
sí,
perquè sabien que aquest tio era aquell dia en el que s'enduia la recaptació setmanal a casa seva, uh-huh, que tindria tela.
La pasta.
Tindria
la pasta,
pasta a casa seva. I, a més, què feia? Per què tenia dos PlayStations? Tornem al tema. Perquè no hi ha conciliació familiar. Perquè la vida és una puta merda. Perquè la gent no té temps de fer les coses feina. I el tio s'endú la feina a casa.
A casa.
En lloc de reparar-la allà, va dir... I a més, imagino, coneixent la gent que juga a PlayStation, que han de ser uns passats de collons. Tengo la Play, la tengo arreglada, la Play, tengo la Play arreglada, no, mañana me la arregles. Perquè no poden viure sense la puta Play. I aleshores el tio va dir, cállate, niño, me l'enduc a casa, i aquest pobre home, aquest treballador, aquest obrer de la PlayStation, se la va endur a casa i mentre devia estar sopant macarrons, allò, veient la televisió, veient el partit...
Tu cara me suena.
El partit de l'Almeria contra, clar, el Granada, el tio, en lloc de disfrutar, estava allà arreglant la Play d'un idiota que es posaria a jugar al FIFA. Bueno, pues això és el que passava. Bueno, aquestes coses són les que li va passar. Però clar, després de setmanes d'investigació, basada en la descripció que va fer la víctima,
sí,
dels seus assaltants, van detenir el Rulo, perquè van dir, hòstia, tot és el Rulo.
Vale. I agafen el... Esto es el Rulo, eh?
La víctima havia descrit a un dels assaltants. Com hem dit, portava un passamuntanyes, una dessuadora blau elèctric amb una caputxa, i portava un número 75 gravat al pit i la cara tapada. El Rulo, que el detenen, i la poli diu, va, Rulo, que has sido tú, que esto es tu cosa, que no sé què, i... al Rulo, que no, que yo no he sido, que yo estaba con mi madre, que estaba devolviendo unos videojuegos, que yo estaba con los colegas, que lo puede jurar todo el mundo. ¡No! I ja comença a veure la policia que aquest tio l'hauran de deixar anar i que l'hauran de deixar marxar perquè no passarà res. A las horas digo, hermano, pues que te venga, ya te vas. Y el tío digo, ¿puedo llamar a mi hermano que me venga a buscar? Y a las horas aparece al germà del Rulo. J-A-F-F.
J-A-F-F.
Que va anar a la comissaria d'Almeria a recollir el seu germà. Per entrar a la comissaria, òbviament, s'ha de passar un acte de detector de metalls. I què va passar? Va sonar. El policia li diu, porta objectes metàl·lics, no sigui que portis una de les tres pistoles o alguna cosa així. I li diu, no, diu, jo el mòbil. I posa el mòbil a la safata d'entrada a la comissaria.
Val.
I la gent, i aquí, amics criminals, recordeu, la policia no és tonta, diu, oye, este móvil que tú tienes, que sea del mismo modelo y el mismo color del que le robaron a las consolas, no es mucha casualidad. Atención al policía. Sherlock Holmes no es ningú al costat d'aquest gran home. El chaval, òbviament, que fa, ho que fan tots. Però claro, que dice, que dice, payo, que dice. Que este es mío, que este es mío. I aquí és...
Avispadíssim el policia.
Eh? Molt bé. És com Gila quan va... Quan a l'acudit de Gila, quan...
Alguien ha matado a alguien.
Aquí alguien que va tenir a Jack el Destripador amb indirectes.
Alguien ha matado...
Aquí hay un asesino y no soy yo.
Alguien ha robado algo.
I al final l'altre es desmorona i confessa que va ser ell. Però, clar, aquí hi ha el problema que tornem a l'inici de les selfies. I el xulo, el germà petit, diu... Que dice, pavo, este teléfono es mío. No ves que en el salvapantallas llevo la foto de mi hermano. Y al tío, a ver, listo, ven para acá, dame el teléfono.
¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar?
Y le dona al teléfono. Y evidentment ya había al salvapantallas la foto del seu germà. ¿Y quién es bella? Al Rulo, sense el buf que li tapava la cara, amb una dessuadora blau elèctric, amb el número 75 al pit, un buf negre al coll i una pistola tot xuleta posant després de l'atracament, poc abans de regalar-li el telèfon al seu germà. Que hemos ido a dar un palo al de los videojuegos y todo.
No.
Atenció, amics. Que això...
Hi ha conclusió en aquesta?
Sí. La policia no és tonta.
Aquesta és una primera.
Però a vegades exagera una mica. Perquè això, definir-ho com un grup preparado y perfectamente estructurado, és una mica hiperbòlic.
Tu diries Santi, que aquesta gent, el Rulo i companyia, havien estudiat ESO, la ESO?
No, no havien estudiat ni la ESO. Però jugava, però deuen fotre una de punts al League of Legends i tot això, que no ho vegis.
Espectacular. Escolta, Santi Jiménez, moltes coses entretenen. La policia no és tonta, jo crec que és el primer sí. Conclusió interessant.
I la setmana, d'aquí dues setmanes,
sí?
Veureu que la policia no és tonta perquè fins i tot saben de matemàtiques.
De matemàtiques?
Perquè parlarem...
Es resolen crims amb matemàtiques?
Parlarem de... Una cosa que no teniu ni idea què és, que són les fractals matemàtiques.
Fractals matemàtiques?
Sí, parlarem d'una mena d'assassí del calendari, que no és un assassí, ja aviso que no és assassí.
Val. Pot ser assassí, te'l compraríem igual.
No, però no serà assassí. És nivell cutre. A Haka, amb una
Haka?
Qüestió... A Haka, Òscar, amb un tema que va sobre... No heu sentit mai parlar de la secta del número 11, no?
No.
Pues... sentireu parlar de la secta del número 11.
Doncs hem d'esperar dues setmanes perquè arribi aquest moment, però ja tenim moltes coses guanyades. Santi Jiménez, moltes gràcies.
A vosaltres, un plaer.
I a punt d'arribar a les 9 de la nit, fins aquí el camí, sedició cap de setmana, la Macedònia de la Ràdio Enllaunada, amb Ferran Caldevila a la producció, Júlia Julve i Carla Buigas a la redacció, Maria José Mendoza és a les regnes de les xarxes socials i la clau de tot plegat. Paula Moreno fidel a la seva cita al Camins, a les vies de so i al muntatge musical. Nosaltres, que tornem aviat, no us penseu, la banda de Camins tornarem a dir-vos bona vesprada dilluns. A partir de les 8 estarem en directe. Això vol dir que ho tornarem a fer. Farem Camins. Cuideu-vos!
Quan acaba el dia, comencen els Camins. Ràdio Estel.
No és difícil morir en aquesta vida, que viure és més difícil. I he d'evitar el teu gest més absurd, inútil. No he de dir mai s'ha trencat la barca de l'amor contra la vida quotidiana. històric com sóc, contradictori com sóc, em seria més fàcil destrossar-la. Perquè t'he fet part de la meua vida i crec que els poemes que tu feies he d'evitar el teu gest més absurd, inútil. No he de dir mai s'ha trencat la barca de l'amor contra la vida quotidiana. Tu has escrit ja fa molts anys, jo en llegeix encara avui, poeta Mayakovsky. No és difícil morir en aquesta vida, que viure és més difícil.